I a l'altra banda del telèfon ens ve molt de gust saludant en Santi Colomà, historiador, professor de l'Institut, i volem parlar amb ell de les pestes, les altres pandèmies que ha sofert Barcelona. Ai, Barcelona, disculpeu l'lapsus inconscient, l'lapsus lingüe. Les altres pestes que ha patit Formentera, les altres pandèmies, que epidèmies que assetjaren i que colpejaren Formentera cap allà al segle XIV, al segle XV i mitjan segle XVII i després ja en èpoques més recents. Bon dia, Santi.
Bon dia, Bernat. Com anant?
Molt bé, i vos?
Pues anàvem aquí aguantant el temporal així com podem.
Com portes aquest confinament?
Home, jo, com que tinc molta feina, el vaig portant, perquè tinc coses pendents que volia fer i volia acabar, però sí que es fa dur, eh? Es fa dur.
Sí,
es fa dur no poder sortir pràcticament mai, tret d'algun cas de comprar alguna cosa. Es fa difícil. Psicològicament és un desgast.
Sí, a l'Institut no ha parat màquines, l'Institut està fent feina, ho parlàvem l'altre dia amb diversos estudiants de l'Institut, per tant, els professors també han de fer molta casa seva, però també tens temps per el teu propi treball, doncs, de recerca.
I tant.
I com t'entretens? Més enllà d'això, com t'entretens ara que no pots anar a fer, un beure amb els amics?
Pues nosaltres a casa jugàvem els parxís a la nit.
Ah, sí?
Sí. Ja mos hem acostumat i mos ho passàvem bé i ja de tele mirant poca, perquè a més la tele és monotemàtica,
ja.
No parla més que d'un tema. Vull dir que la tele també fa el seu espectacle particular d'audiències amb aquest tema i nosaltres volem estar una miqueta absents de tot això d'aquí. Evidentment, un s'informa perquè tens moltes maneres d'informar-te, però un també intenta recórrer a sa rutina. A sa rutina i a fer esport, també. Fer esport, encara que un no pugui sortir amb bicicleta, si hi ha maneres de fer esport a casa. I un altre avantatge que tenim és que tenim un jardí gros. Tenim un jardí gros i una mica de terra al redor de sa casa. Els que ho deuen estar passant malament són aquells que no en tenen.
I tant, i tant. Escolta, Santi, sonava la cançó de Marc Ferrer, de Pàgines Enrere, d'Aires Fronterencs, i ja transcrita per tu. La pesta, no? La pesta és antiga coneguda dels formenterers, per tant, una epidèmia. Quina relació tenim els formenterers històricament amb les epidèmies?
Home, tenim una relació molt clara i molt nefasta. N'hi ha hagut no només de pesta negra, sinó que hi ha hagut altres malalties que s'han manifestat a Formentera. Tenim paludisme a finals del segle XIX, tenim l'epidèmia de grip de 1918, que també va afectar a Formentera, i també tenim malalts de tifus a l'estany després, coincidint, diguem, en l'època del camp de concentració. Uh-huh. Vull dir, les pestes segurament que han set les que han fet més mal, en el sentit que s'atribueix a la pesta negra de 1348 el primer despoblament de Formentera. I aquest, per tant, era una malaltia de prou entitat. A més, una de les vies d'entrada a Europa és precisament el Mediterrani, i, per tant, tot el que són ports mediterranis quedaran molt afectats ja en un primer moment. Una malaltia que es va carregar 1 milió de persones, o sigui, més d'un 25% de la població d'Europa. És una epidèmia en la qual tenim una relació molt íntima perquè va marcar, diguem-ne, va ser el detonant d'un despoblament que després es va manifestar com de 300 anys.
O sigui que la pesta negra, has dit?
Sí.
O sigui, la pesta negra de 1348 va ser el detonant, l'artífex final de la despoblació durant 300 anys de Formentera.
Sí, perquè, veiem, no li hem d'atribuir només la culpabilitat d'aquests 300 anys, però és que el despoblament de Formentera es basa en anys previs. Un és la pesta, que el que fa és, diguem-ne, buidar l'illa, i l'altre és el corsarisme, que el que fa és evitar que es torni a poblar. Aleshores, és un doble factor. El factor de la pesta i el factor del corsarisme. Però, evidentment, la pesta posa el primer element d'aquest desfoblament. És el que posa les primeres condicions, el que buida l'illa. Després ja el corsarisme el que farà és fer por i impedir que es torni a poblar l'illa. I l'illa quedarà realment com a base de corsaris durant molt de temps. Però realment sí, és el primer... El factor, diguem-ne, cansat al despoblament és la pesta de gran 348, sense cap dubte.
Comentaves l'altre dia fora de micro que va haver-hi un primer, diríem, brot, un primer escalat de pesta en 1348, però va haver-hi un rebrot després a principis del segle XV, no?
Bueno, i una altra pesta, la de 1348 és molt coneguda perquè a més s'han fet moltes pel·lícules i molts documentals, però n'hi ha una altra pesta a Eivissa, i per tant entenem les Pitiuses, que és de 1402, que no se'n parla gaire d'aquesta pesta, però un any després en Ruy González de Clavijo, que s'anava cap a
Àsia,
asiàtiques, cap a Àsia, el gran Tamurlà,
va ser ambaixador a l'època dels mongols.
I tant. I de camí cap allí, en el seu llibre, que està editat per Càtedra fa molt de temps, és una font molt interessant, parla de Formentera, perquè passa per Formentera.
Uau.
I diu que no hi ha ningú. Diu el 1403, en Ruy González de Clavijo diu no hi ha ningú a Formentera. Per tant, és molt probable que aquesta pesta de 1402 acabés de tancar el cicle d'un possible repoblament, en el sentit que, diguem-ne que el poblament de Formentera està vinculat al despoblament d'Eivissa, històricament. Quan a Eivissa li ha sobrat gent, Formentera s'ha poblat. I quan a Eivissa li ha faltat gent, Formentera no s'ha poblat. O sigui, vivim una mica històricament desexcedents de població d'Eivissa. Això vol dir que si hi ha una pesta a 1348 i afecta molt a Eivissa, és possible que la gent de Formentera, una part es mori i l'altra fugi a Eivissa. Que diguem que seria la part de buscar més seguretat, de buscar una illa una miqueta més gran, refugiar-se en l'interior, en el camp, allò no hi ha tant de contacte. En fi, és un fenomen que és molt clar. Quan en Marc Ferrer està en condicions de portar gent d'Eivissa i donar-los terra, és que Eivissa, la població d'Eivissa, ha crescut i ja sobra gent. O sigui, és un flux que ha tingut històricament molta veritat, aquesta, no? Fan de Formentera els pobles perquè a Eivissa sobra gent. I quan a Eivissa no hi ha gent, Formentera no és poble. Uh-huh. O sigui, no són dos poblaments diferents, sinó un vinculat a l'altre. Uh-huh. Jo crec que el 1402 es van tancar totes les possibilitats d'un eventual repoblament de Formentera. De fet, la capella de Tancavea...
Sí.
És una mostra de que es va intentar repoblar l'illa després de la pesta. Mm-hmm. Però, ja et dic, aquesta pesta de 1402 que tu dius, aquesta pesta que ningú en parla però que hi és, segurament que va acabar de tancar totes les possibilitats de repoblar Formentera i ja es va esperar 300 anys fins en Marc Ferrer.
Ja, però també m'ho comentaves tu ahir en una conversa que vam tenir, que ja amb l'illa Formentera repoblada o als inicis de la seva repoblació, ja a mitjan segle XVII, tenim un altre brot, no?
Bé, tenim la pesta, hi ha una pesta a mitjan de segle XVII, Eivissa, que fa bastant de mal. I és a partir d'aquí que la població d'Eivissa es recupera.
O sigui, a la segona que la població d'Eivissa o la de Formentera?
No. O sigui, pestes n'hi ha hagut tres, històricament.
Sí.
Bé, tres importants, no?, a les Pitiuses. Una és la pesta negra, que afecta molt a Eivissa, que afecta molt a Balears, i que a Formentera ocasiona un primer despoblament. Llavors hi ha la de 1402, que és una que afecta també a les Pitiuses, i que se suposa que aquesta, diguem-ne, que ja el que fa és... És un segon colp, ja impossibilitar que es torni a poblar Formentera, o sigui, a tancar el despoblament. I L'altre de 1600, de cap a l'any 1650, a mitjans 17, és, hi ha una altra pesta que fa bastant de mal a Eivissa i que a partir d'aquí la població d'Eivissa es recupera. O sigui, el punt d'inflexió de baixada de la població d'Eivissa, que la marcaria, diguem-ne, la pesta de mitjan segle XVII, el que fa és que quan arribes a un punt ja més baix, l'altre ja és créixer. O sigui, diguem-ne que marca un tope negatiu, aquesta pesta de mitjan segle XVII. I després, la segona meitat del XVII, després de que ha passat aquesta pesta, la població d'Eivissa, sobretot la població rural, creix, particularment el que és Santa Eulària, tot aquest esquartó del rei, que és el que després ens subministrarà gent per repoblar Silla, perquè diguem-ne que una gran part dels pobladors de Formentera venen de Santa Eulària, venen de lo que era esquartó del rei, que és un lloc que havia crescut a nivell de població. Per això ben que dic que hi ha un enllaç directe entre sobre població Eivissa és poble Formentera. No sobre població Eivissa, Formentera ha d'esperar per poblar-se. Mm-hmm. És una dinàmica que ha funcionat des del segle XIII, des de la conquesta catalana, fins que es va repoblar a Silla amb en Marc Ferrer. I a vegades, quan parlem de la pesta negra, no hem de pensar necessàriament que la pesta negra va matar tota la gent de Formentera. No, hem de pensar que possiblement sí que hi hauria morts, però que hi hauria també un element de fer fugir. Quan hi ha igual que els del Decameron, no?, que fugen de la ciutat, sí, i es refugien en el camp. És un element, diguem-ne, una mica de lògica. Uns es moririen i altres simplement se'n anirien. I uns dels que se'n van, per exemple, en la pesta negra, són els frares del monestir de la Mola, que sembla bastant clar que se'n anaren quan Formentera, diguem-ne, es va despoblar.
Recordem el de Cameron, molt citat aquests dies, com ara ho ha fet en Santi, que és aquesta història escrita per Boccaccio, la pesta florentina, com 10 joves es retiren i passen allà, doncs, en fi, divertiments, jocs, cantant cançons i tot això ho està explicant. Doncs,
té molt a veure amb el que està passant avui en dia, amb el tema del confinament. De fet, aquesta gent que fugia de les ciutats, Itàlia va patir molt en la pesta negra. Igual que està patint ara en la pandèmia de virus, de coronavirus, va patir molt a Itàlia. Si Itàlia veu pobles que prohibiren tocar les campanes per evitar que la gent s'espantàs i entrés en pànic de saber que quants de morts hi havia hagut en un dia. Vull dir, això d'aquí existeix i varen patir molt. Allà per Pistoia, Prato, tot això d'aquí. Bé, el que es feia és fugir de descontacte i buscar el camp, que al camp no hi viu ningú i la població era molt dispersa i és la manera que tenien de salvar-se. El contagi era enorme en els ports i a totes les ciutats que, a més, tenien una sanitat i unes condicions higièniques molt dolentes, on predominava allò del agua va, que tu passaves pel carreró i t'estimbaven l'orinal en su pipí i les aigües majors, no només les menors, sinó que realment és això. Formentera ha tingut una relació amb les pandèmies molt íntima, molt destructora. Però la insularitat també ha reportat coses també diferents, no? Estic pensant que no va arribar aquí la filoxera per carregar-se la vinya i vas per mort de la insularitat. I aquí, pues, mira, per ara tampoc no tenim casos de coronavirus, segurament també atribuïble a aquesta insularitat.
Jo et volia preguntar com a titular seria, o sigui, una epidèmia mos va llevar la gent a Formentera i una altra epidèmia mos la va tornar?
Es refereixes a l'actual?
No l'actual, sinó quan tu explicaves de la pesta, en aquest cas, del segle XVII, quan va ajudar en el repoblament d'en Marc Ferrer, no?
Bé, jo aquest titular no el diria tal qual així. Jo diria que la relació de Formentera amb les epidèmies és una relació històricament íntima. Uh-huh. I que el poblament de Formentera sempre ha estat molt vinculat a Eivissa, en el sentit de que si hi ha una pesta mitjan segle XVII, en aquell moment Formentera no es pot repoblar. Però si a partir d'aquesta pesta de mitjan segle XVII la població creix molt, que és el que va passar, Formentera estava en condicions de ser repoblada. Per tant, és un doble titular. El primer és Formentera i les epidèmies han tingut una relació històrica íntima, i l'altre és que el poblament de Formentera ha estat històricament vinculat a l'accés de població d'Eivissa, a la possibilitat de que surti gent d'Eivissa cap aquí.
Escolta una cosa, i hi ha una altra epidèmia de la que s'ha parlat molt i més recent, només té un segle, és la famosa grip espanyola al final de la Primera Guerra Mundial. Com va afectar aquesta Formentera? Perquè d'aquesta sí que en devem saber molta cosa, no?
Sí, aviam, no s'ha estudiat massa en deteniment, eh?
Mireu, investigadors, historiadors, mireu, aquí teniu un tema.
I tant, i és un tema molt interessant, i jo crec que cronològicament i a nivell de documentació molt acotable, de manera que es podria veure resultats en poc temps, que és anar a mirar el registre de funcions del registre civil, que és lliure, gratis, i tothom hi té accés, qualsevol persona. La grip espanyola, que realment es va crear amb els Estats Units, però se li va passar a dir grip espanyola per altres factors, aquí arriba a Eivissa a l'octubre del 18, a partir de l'octubre, i en poc temps arriba a Formentera, i es parla també dels primers morts. I es parla de que a Formentera hi havia dotzenes de malalts. Uh-huh. I els llibres, el diari Eivissa ho resumeix una mica així, dotzenes de malalts. Clar, aquí dotzenes és com dir desenes, o com dir centenars, tampoc un no sap massa bé el número, no? Però sí que sabem que va afectar, i sí que sabem que hi havia morts. El que no sabem exactament quants afectats i quants morts. Que el tema dels morts podia resoldre-se fàcilment mirant el registre civil, el llibre de funcions de l'any 18. Però sí que és veritat que Eivissa va fer molt de mal, crec recordar 100 morts en un trimestre, i a Balears estan parlant de 1.245 morts, que són també molts. En fi, va ser una epidèmia molt destructora, eh? Més que la pesta negra. Més que la pesta negra, perquè en menys anys va fer més mal.
I tant.
Però vull dir que sí que és veritat que Formentera, en aquest sentit, no va poder estar al marge d'aquesta grip, mal anomenada grip espanyola, no?
Doncs, Santi, escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquesta relació, com tu deies, íntima de Formentera amb les epidèmies, amb les pandèmies al llarg de la seva història. Esperem, doncs, que aquest episodi sigui menys nefast, menys destructor que els altres que ens has explicat avui. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Com sempre.